en aquesta regidoria d'un dia a dia ple de petites coses. Jorge Carretero, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Aquesta és una regidoria plena de petites coses cada dia.
Sí, sí, és una regidoria molt dinàmica que cada dia no tens alguna cosa. I dies com avui o caps de setmana com el que hem tingut, no? En tanta pluja, doncs més encara.
Si us sembla, comencem per aquesta anècdota tan gràfica que ens va deixar el regidor Lluís Mercè Vaja, del parterre del Greco, perquè suposo que és també... Vaja, les orelles del regidor deuen estar plenes de comentaris a l'entorn d'aquest incivisme, més o menys, que en alguns determinats llocs de Sitges és molt present i quines formes hi ha de poder-ho, més o menys, controlar o tenir a ratlla o eliminar d'alguna forma. Suposo que aquest és un comentari bastant recurrent molt sovint, no?
Sí, és un comentari que és recurrent, que molta gent pel carrer, no? Doncs t'ho diu, i comerciants, veïns... sobretot veïns, no? Molt preocupats, no? Per la imatge de Sitges, perquè són temes, doncs, molt visuals, no? El civisme es tradueix en que es visualitza d'una manera, doncs, que a la gent no li agrada. És una preocupació de l'equip de govern, és una preocupació, jo crec, de tots els equips de governs que han passat per aquest ajuntament, i de fet això està traduït en que des del 2006 existeix una ordenança de civisme que tothom, a més a més hi ha uns cartelets posats als parterres i que són unes sancions, doncs, bastant importants, i que de fet des del 2006, doncs, cap equip de govern ha aconseguit arribar a aplicar aquesta ordenança de civisme.
Per què?
Pues, jo exactament no ho sé, o sigui, jo el que m'he trobat, i estem treballant aquesta ordenança de civisme per intentar, i és un objectiu de la regidoria i un objectiu tant de l'inspector en cap com meu propi i de l'equip de govern, de començar a aplicar aquesta ordenança de civisme en certs temes, perquè és una ordenança molt àmplia, i el que ens hem trobat al primer, doncs, és que com que mai s'havia fet cap expedient sancionador, doncs no sabia molt bé com aplicar això, no? I és el que estem treballant, o sigui, estem treballant des d'un punt de vista administratiu i a més també des d'un punt de vista operatiu, perquè a fi de comptes seran els agents d'autoritat, els nostres agents, els que tindran que posar-se davant d'aquell ciutadà que està cometent un incivisme. Per primer advertir-le, perquè jo penso que la primera fase serà una informació i fer una difusió d'aquesta informació, i després, si continua amb la mateixa línia de no atendre les mínimes condicions de convivència, doncs s'haurà de sancionar, i aquesta sanció, l'important és que aquesta sanció sigui efectiva, o sigui, que s'arribi.
A... Perquè el que ens han explicat, hi ha una qüestió administrativa que impossibilita que, per exemple, aquesta sanció, que en un cartell està especificada com a 750 euros per qui es fiqui a la gespa dels parterres, no es pugui arribar a
bueno,
cobrar mai?
El procediment sancionador és un procediment complex, i és un procediment complex per una raó molt clara i molt senzilla, és que ha de garantir el dret de tots, o sigui, no estar indefensos ante una sanció, tu pots defendre. Llavors, tot el procediment és un procediment complex que fins ara, pues, mai aquí a l'Ajuntament amb aquest ordre s'havia...
Ningú s'ha atrevit a posar-ho en marxa?
Ningú s'ha atrevit.
Us ho pregunto així, perquè és clar...
Bueno, això ho hauria de preguntar a altres regidors d'aquesta àrea. Jo el que sí tinc clar, i a més així ho farem, és que si els nostres agents han de sancionar, han de denunciar aquestes actituds, han de tenir també ells la seguretat de que darrere hi ha un procediment administratiu que funciona i que aquestes sancions arriben a fer la seva funció, que és una funció, doncs, coercitiva, perquè ningú torni a fer-ho.
Aleshores, qui us escolti pot pensar... Des d'aquest punt de vista, home, si tenim ja el rètol i tenim el senyal allà de prohibició, suposadament hem d'entendre que l'Ajuntament, que ha col·locat el senyal, té ja més o menys el procediment administratiu arreglat com per poder aplicar la sanció.
Aquí hi ha hagut diversos intentos, així com, per exemple, les sancions de trànsit, si estan delegades i tot el procediment ho fa la Diputació, doncs, també es va intentar en un moment donat, doncs, que ho fessi la Diputació. com he dit, el procediment sancionador és complex. Clar, al final la Diputació veia que inviable el poder assumir aquestes funcions perquè estan molt especialitzats en que són sancions de trànsit, i això és una especialització que encara no la té. Llavors hem tingut i estem muntant tot el sistema administratiu per poder tractar totes aquestes denúncies que puguin esdevenir en els propers mesos. Bueno, encara estem gestint el procediment i tot, però aquesta és la idea.
O sigui, que encara que volgués, la policia no li serviria de res en determinats aspectes sancionar aquells que estan sobre la gespa?
A veure...
Perquè no podria aplicar-se la multa?
Fins ara no, però és que a partir d'ara aquest
és l'objectiu. D'acord, però vull dir, a hores d'ara, si jo me'n vaig a la gespa i m'estarrosso als peus del monument o greco...
Fins ara no, però ara compte, perquè sí que ho posarem en marxa, i aquest és l'objectiu d'aquest regidor, d'aquesta regidoria i del propi inspector en cap de la policia, perquè som conscients i coneixem la problemàtica que té aquests comportaments. Estem parlant molt de la gespa, però hi ha altres comportaments
segur,
que també són
segur,
igualment.
Segur.
Per exemple, el tema dels grafitis, doncs és un tema important.
Dèiem la gespa perquè és tan evident el senyal davant de l'actitud incívica i la impossibilitat, o almenys que ningú no ha dit fins ara que s'hagin cobrat 750 euros a algú.
Però perquè quan la pregunta és, per què quan la gent veu aquest cartelet, que ho posa ben clar, que posar-se la gespa o amb els gossos també són 750 euros, per què ho fa? Perquè sap que
no hi ha conseqüències.
Que mai arribarà. O sigui, que, bueno, de fet, el primer és que, pues, i això també m'ho diuen pel carrer, doncs la gent avisa, però no denuncia. I clar, què li podem demanar a una gent de policia que posi una sanció, que s'enfronti a una persona que li dirà de tot menys un més guapo, perquè és així, perquè no és el mateix sancionar un estacionament que sancionar personalment a algú, quan aquesta gent sap que darrere no hi ha res. Per tant, jo sempre dic, nosaltres començarem a aplicar des d'un punt de vista operatiu l'ordenança de civisme una vegada tinguem muntat tot el que té que haver-hi darrere perquè aquestes sancions, aquestes denúncies arribin a tenir el seu efecte.
D'acord. Mentrestant, no seria més fàcil treure-ho senyals?
Bueno, és una possibilitat...
No m'ho dic, perquè veuràs. Aquella sensació de dir...
És una possibilitat.
És una possibilitat.
Sí.
Però vull dir que fins que no estigui l'estructura administrativa que ha de suportar...
Sí, que això serà ben aviat, perquè ho tenim ja tot molt avançat.
Que teniu la intenció a l'estiu, sí, ja poder-ho...
Aquesta és l'època de més pressió i a l'estiu doncs volem començar aquest tema.
Perquè des del punt de vista de les sancions que estipula l'ordenança... No canviaríeu res? És a dir, la sanció...
A veure, l'ordenança el que té és una forquilla, de...
De sanció mínima i màxima?
Sí, de sanció mínima i màxima. Llavors, sí que es modularan, perquè també, des d'un punt de vista també operatiu i coercitiu, pensem que són massa elevades. Llavors, potser fa la mateixa funció d'una sanció que es pugui pagar de 100 euros... En una bonificació si es paga voluntària del 50%, i aquests 50 euros avui en dia ja piquen bastant. Això sí que es pot pagar, no?
O sigui, no tenia massa sentit fer-ne una de 750?
Al meu pare està una miqueta desorbitada.
Què us semblaria millor?
Doncs, depèn del comportament, però jo penso que, si no recordo malament, nosaltres ja hem fet una taula de sancions.
Més o menys ja.
Sí, i ara parlo de memòria. Sí. Però si no recordo malament, em sembla recordar que per aquesta actitud eren 200 euros. Em sembla recordar, que en una bonificació, si es paga en voluntari, doncs serien 100 euros. 100 euros ja són.
D'acord. Aquests 200 serien més o menys, per regeneralitzar, el llindar màxim que podria establir aquesta, la nova aplicació de l'ordenança?
Bueno, hi ha de més euros.
O encara n'hi ha de més elevades?
Sí. Nosaltres el que intentarem és que el procediment sigui el més àgil possible, i per tant també amb la modulació de les sancions també ho aconseguirem, això.
D'acord. Aquesta és una de les qüestions que ha vingut a partir del que ens comentava el regidor Lluís Mercè, però com els ciutadans segur que li deuen haver dit a Jorge Carretero. Veu ser present també en una trobada de regidors, en aquest cas de seguretat de l'àmbit del Garraf, el Baix Penedès, de la zona costanera, per dir-ho d'alguna manera, a l'entorn del Top Manta, la venda il·legal, etcètera.
La venda ambulant
il·legal. La venda ambulant il·legal. Hi ha municipis que ho tenen més o menys resolt o tothom pateix del mateix mal aquí?
A veure, tothom pateix el mateix mal. I el tema de la venda ambulant és la punta de l'iceberg d'un problema molt més gros, que és perquè aquesta gent que a fin de comptes està venent als carrers, és que són els que més ens molesten a nosaltres com policia local i com comerciants, doncs són la punta de l'iceberg d'una red, una red, podríem dir, mafiosa, en la qual doncs hi ha mercancies que entren al país d'una manera possiblement regular i després es distribueixen també d'una manera irregular. I aquesta gent ja ha de pagar el gènere abans de posar-lo a la venda, no? Llavors, aquest problema és a tot arreu. L'única fórmula, ara per ara, d'aconseguir, a banda d'atacar aquestes bases, que ja no és una competència nostra, perquè aquí hi ha altres cossos policials que han d'investigar i han de tractar, també amb l'ajuda de judicatura, dels jutges, doncs l'única forma és tenir presència al carrer i ocupar nosaltres el que és la via pública amb presència policial abans de que arribin els vendors il·legals. I és el que estem intentant fent ja fa unes setmanes, tenir agents exclusivament per això, perquè estiguin en cura de que no es posin els venedors. Això és complicat perquè els venedors doncs poden fer una venda inclús en 10 minuts i això ho pot comprovar vostè si va, passa la patrulla, s'aixequen, marxen, quan passa la patrulla se'l torna a posar, en 10 minuts torna a passar i en això que aquests 10 minuts poden haver fet una venda. Però bueno, clar, si estem continuant passant, doncs aquesta gent va sortint.
I aquesta és una, la majoria de municipis aquesta ha estat la solució.
Sí,
no hi veuen cap
això
altra solució.
Això amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, com ja fem aquí, que fem patrulles mixtes, policia local, Mossos d'Esquadra, tenim previst també un reforç ara també de policies locals que estem intentant per l'estiu per reforçar aquest operatiu també, aquest dispositiu operatiu. I després l'altra via és a través de la ordenança cívica, de civisme també. Aquesta és una de les comportaments tant al venedor com al comprador, i potser aquesta és la part més important, no? Com el comprador, com el col·laborador, aquell que està vigilant, doncs el podem sancionar amb l'ordenança cívica. I també és un dels motius perquè els estem impulsant l'ordenança cívica per aprofitar-la també amb aquests comportaments.
O sigui, l'ordenança cívica pot multar els compradors de productes il·legals de venda al carrer?
Sí, això de fet ja es va fer una campanya de difusió l'estiu passat.
Sí, sí, això em referia a aquelles pancartes a l'inici o final del carrer Parellades, per exemple.
I aquest any doncs, la tornarem a fer en col·laboració amb el gremi d'hostaleria, amb els hotelers, amb els restauradors. Però aquesta vegada s'ha de dir que sí que hem muntat tot el procediment que abans pensaven que hi era i no hi era.
D'acord, és a dir, aquest any sí que està, a partir del que ens deia també anteriorment, està previst que l'estiu també es posi en marxa tot el que és la maquinària administrativa perquè les persones que comprin els Top Manta puguin ser sancionades.
O sigui, atacarem el problema des de dos vies. Una a través dels compradors que comprin a compradors il·legals al carrer i l'altra pues, la presència policial reforçada aquest estiu amb més agents.
Què us va ensenyar l'estiu de l'any passat? Quina lliçó en veu treure?
Bueno, una important és la que acabem de parlar. O sigui, sí que tenim una ordenança cívica però que no es podia posar en funcionament perquè no hi havia tots els mecanismes posteriors. I l'any passat, l'estiu passat, doncs en la diferència del 2011, doncs sí que va haver un augment important, molt important, de venedors. La pressió que es va fer doncs, a altres zones de Catalunya doncs va fer que es dirigissin cap a altres llocs i un d'ells, dels destinataris, van ser nosaltres. I no vam dimensionar correctament, per l'experiència que havíem tingut del 2011, doncs el dispositiu. Aquest any hem començat abans ja a ocupar la via pública a través dels nostres agents de policia i intentant actuar una miqueta abans i en un reforç d'aquests operatius, doncs intentarem amb la col·laboració també lògicament dels Mossos d'Esquadra, doncs intentarem aconseguir controlar la venda il·legal.
Les zones més propenses, per dir-ho així, són òbviament les més transitades.
Evidentment.
Carrers comercials, Baix Amar, Escales de la Punta, la zona del casc antic.
Allà on més gent passa, doncs és on ells intenten posar-s'hi.
Molta policia fa falta, no?, per vigilar tot això.
Bueno, fa falta molta policia o passar molt sovint. Si ja se li fa moure, encara que en 10 minuts puguin fer una venda, però ja no és el mateix tenir que quitar, que posar i treure, i potser al final, bueno, de fet, l'experiència és que al final marxen en un altre lloc que no estigui tan ni hagi tanta pressió. L'altre tema que també s'està fent és acompanyar-los una vegada se les intenta posar algun lloc. Normalment ells se refugien a la sorra de la platja. Uh-huh. Llavors ahir doncs es parla amb ells, escolta, aquí no tenen res que fer, i s'intenta acompanyar-los a l'estació perquè marxin cap a altre lloc. A més també es fan els controls a l'estació al matí perquè normalment arriben per tren. Hi ha altres que no, però hi ha una quantitat important que arriben per tren. Llavors, abans de que arribin, doncs se les espera a l'estació i es dissuadeix de que baixin i que vagin cap a un altre lloc.
L'any passat els comerciants es van enfadar força.
Bueno, això no és normal. O sea, si nosaltres ens posem a la pell seva, doncs és normal que s'enfadin, perquè és un problema molest que li treu també el seu rendiment econòmic, que ells són persones que estan legalment establides, paguen els seus impostos, i clar és normal que demanin que fem tot el possible per erradicar el problema. Erradicar-lo és complex, perquè si sempre tindrem algun vendedor residual que es quedarà, però que sí, som conscients que és una problemàtica, sobretot en aquests temps, i que farem tot el possible i els nostres mitjans per fer-ho.
Creieu que respecte a l'estiu anterior s'avançarà?
Jo espero que sí, perquè bueno, per les experiències dels dos estius anteriors, amb les jornades també doncs es van compartir temes, es va dir, i a mi penso que és el que ens agradaria, i ho van reclamar precisament tant Castelldefels com nosaltres, que n'hi hagi alguna coordinació a més al nivell per coordinar totes les policies locals. Nosaltres tenim contactes amb Castelldefels i amb Calafell per intentar coordinar també el que són els dispositius. Això encara estem treballant per veure com és la manera de fer-lo de la millor manera, però sí que trobem a faltar doncs algú que n'hi hagi, ja es va parlar d'un observatori del Top Manta, algú que marqui una miqueta pues, quines són les directrius per treballar tots plegats per lluitar des de la part local, perquè aquest problema, com he dit, és un problema molt més abast, des de la part local contra aquest fenomen.
Tothom, però, comparteix més o menys el criteri que es tracta de vigilar, de pressionar una mica, d'estar present.
Pressionar una mica,
això?
No, pressionar.
Pressionar.
És de pressionar, de tenir presència policial, fer-los aixecar, que tornar-los a fer-los aixecar i estar així contínuament. És com jugar al gat i al ratolí, però és la forma. Decomissar també quan es pot, perquè no és fàcil. Aquesta gent, com he dit abans, el que té és de que pagar la seva mercancia, per tant, si tu li treus
li treus allò que ha pagat, és clar.
Llavors es defensen d'això com si s'han de correran, s'han de fer alguna cosa al terra, algun vianant, perquè clar, llavors el policia es quedarà primer a atendre el vianant. Uh-huh. Ho faran com
és a dir, si en la fugida es pitgen algú o algú es veu perjudicat, doncs
ells també doncs juguen amb això. O sigui que és no hi ha fórmules màgiques, no en tenim. És estar treballant de contínua, també sobretot és important d'una manera continuada, o sigui, que la pressió sigui continuada, que no vegin que n'hi ha un forat, com que hi ha dues setmanes que no fa res perquè llavors sí que t'ocupen ells, o sigui, que és un treball persistent, contínuament, estar pressionant, en presència, requisant el que es pugui requisar sense produir danys a la resta de la població, un missatge a la població, perquè a vegades doncs, la població es posa del costat del venedor, perquè clar, és que realment són una pobra gent que d'alguna manera ha de viure, però també és a dir a la població que no volem tenir aquesta imatge als nostres carrers, i que tenim precisament comerciants, empresaris que estan donant riquesa al poble, i que aquesta gent tot el que guanyen doncs no es queda al poble, sinó que se'n va cap a altres, que precisament se'n va cap a màfies, que són organitzacions mafioses que s'estan aprofitant d'aquesta gent.
Es queden 8 minuts només i hem de parlar també de la situació econòmica de l'Ajuntament, però encara un afegit més. La policia aquests darrers dies ha participat d'operatius per vetllar, o com a mínim per estar pendent de si hi havia persones amb tinença de substàncies il·legals o venda de droga, qüestions d'aquest tipus. Sitges es ven droga?
Bueno, a veure, Sitges és un lloc d'oci nocturn, i l'oci nocturn no es comporta doncs totes aquestes coses. O sigui, no podem dir que Sitges hi ha llocs on es venen drogues.
Més o menys.
I Mossos d'Esquadra i policia local, doncs fem tot el possible per intentar esbrinar on són aquests llocs i fer les corresponents actuacions per treure'ls. Però
llocs més o menys coneguts, llocs més o menys ja per la policia o per als cossos de seguretat.
Bueno, nosaltres rebem informació.
Assenyalants d'alguna manera?
Nosaltres rebem informació dels veïns, després Mossos d'Esquadra ja té
la manera d'esbrinar-ho,
té les seves pròpies divisions d'investigacions. Però nosaltres com policia local el més normal és que tinguem informacions per part de veïns o de persones que ens diuen. Llavors nosaltres el que fem quan tenim algun tipus d'informació d'aquest tipus és dissenyar un dispositiu per comprovar aquesta informació, i arrel d'ahir doncs posar en contacte amb Mossos d'Esquadra o fer les intervencions que calguin. Fa poc doncs arrel d'una per un tema de trànsit doncs es va detenir un vehicle per un tema d'una infracció de trànsit. Però en el moment de que li estaven posant la denúncia, doncs el policia local va notar un olor fort, no?, al vehicle. Llavors li van preguntar, aquest home va donar una informació, i la nostra policia local doncs va personar al lloc aquell i es va decomissar, doncs em sembla recordar que van ser mig quilo de marihuana, no? És a dir, que a vegades, també sense buscar-lo, doncs la policia local ha d'actuar en aquest sentit. I
això,
ho fa prou
bé. Això ha anat a més?
Si ha anat a més.
Ha anat a més?
Això,
o no?
Aquesta pregunta
No sé. Us pregunto a partir del que pugueu
no
saber.
No tinc dades
ara
mateix, no tinc dades per contestar-li si realment ha anat a més o a menys. Ara mateix no li puc contestar.
Des del punt de vista de l'oci nocturn, bé, en la majoria de casos Sitges el comportament d'alguna forma o el civisme en el marc de l'oci nocturn,
aquest és un altre problema.
Aquest és un altre problema.
És un altre problema també de civisme, no? El tema sobretot dels sorolls, dels crits, això és recurrent cada estiu, i a mesura que avança el bon temps doncs encara més.
Hi ha més denúncies de soroll?
Hi ha moltes, o sigui,
moltes denúncies de soroll.
Són focus concrets de locals concrets on sí hi ha problemàtiques de soroll que també s'estan abordant.
Hi ha qüestions impossibles de conciliar?
Jo penso que no. Penso
que totes són conciliables?
Sí. També s'ha de dir que en el tema de la llei antitabac doncs, es va agreujar aquest problema, no? Perquè ara la gent que a l'ocitut també vol fumar, doncs ha de sortir. Ha de sortir fora, i això comporta doncs, que a vegades ja n'hi hagi molta gent fumant, i llavors el soroll és més...
Clar,
més
això
més
està més difícilment tipificat, no? Els veïns tenen un dret, però els locals també tenen un horari d'obertura, que és el que és. La gent al carrer és gent al carrer, en principi no fa cap malifeta.
És un tema de civisme, com hem parlat. És a dir, doncs, la gent fumant pot no fer soroll, però per què es posa a cridar? No sé, és aquest tema. Llavors, aquests comportaments també estan tipificats a l'ordenança de civisme. Potser és més complicat també d'aplicar, però
costa
que,
de creure,
que sàpiga, que, sàpiga que sí que està contemplat.
Sí, sí, costa de creure una matinada en un carrer que hi hagi un urbano que vagi... Sí.
Poden ser casos extrems, no? però sí, és més complicat. Però contemplat està.
Sí, però esclar, de la contemplació a la praxis, diguem-ne...
És complicat.
És complicat, eh?
És complicat.
Està
la llespa, sí que es veu que està la llespa i que no vol sortir.
Exacte.
Però, bueno, si ha cridat més o menys, doncs... És més complicat.
L'Ajuntament ha eixugat bona part del seu dèficit, per no dir gairebé la totalitat del dèficit. El deute se situarà en 53 milions d'euros, estem a meitat de legislatura, en aquests minuts que ens queden. Què creu el portaveu del Partit Popular que ara, a meitat de legislatura, tocaria fer amb la situació econòmica tal com està?
Doncs miri, molt senzill, continuar sent rigorosos en la gestió pressupostària dels diners públics, que és el que hem fet ara. S'ha de dir, la situació, o sigui, el resultat pressupostari que hem tingut de l'any 2012, doncs, és positiu, però també s'ha de dir que ho hem d'agafar amb cuidado, o sigui, no se'ns pot anar, seria llançar les campanes al vol, no? El resultat positiu del 2012 és de l'esforç dels treballadors de la casa, de l'esforç dels veïns i també de l'esforç dels regidors que han gestionat amb austeritat i amb rigorositat les seves àrees i les seves regidories. I això ha de continuar així. O sigui, tenim que ser prudents, encara hi ha una incertidumbre, no sabem el que passarà a Europa, a Espanya, a Catalunya en els propers mesos, i el que hem de fer és continuar sent rigorosos i gestionant correctament tots els recursos que tenim, optimitzant-nos al màxim perquè no en tenim per tot el que ens agradaria fer. I dit això, home, el que sí et permet, una vegada que tu has aconseguit eixugar el dèficit i que has aconseguit, per mi més important, equilibrar els ingressos i les despeses, encara que tenim un deute important i que és una motxilla important, doncs és intentar anar prioritzant aquelles coses que són més importants i que nosaltres sentim, perquè ens ho transmeten els nostres veïns, els nostres empresaris aquí, els nostres treballadors de la casa, doncs invertir-lo el millor possible, aquest poquet marge que ara tenim perquè hem fet les coses bé.
Fonamentalment en...
Això és un debat que ara tenim obert, lògicament. Llavors...
Què us agradaria, però?
Què us agradaria? No, a veure, jo penso que els treballadors de la casa es mereixen un reconeixement d'alguna manera i penso que d'alguna forma, amb prudència sempre, doncs li hem de fer un gest amb ells perquè realment han sigut uns grans sacrificats en aquests 2 anys que portem.
Són les 11 del matí, Jorge Carretero, gràcies, una vegada més.
No em deixes parlar més, s'ha acabat.
Com deia aquell... no em feu mossegar la llengua. Són les 11. Gràcies, Jorge Carretero. Tornem en 5 minuts.
Gràcies a tu, Lluís.